Interferències, amb Montse Virgili.
Siamo qui, noi soli, come ogni sera, ma tu sei più triste ed io lo so perché.
No es poseu massa romàntics, que les carreteres no ho tenen això, però si algú està allò viatjant, potser li fem companyia amb aquesta cançó de Pino Donaggio. Us ho dèiem al principi del programa, avui us volem parlar d'un llibre que ens ha emocionat molt i també d'un escriptor barceloní que potser no coneixeu i és hora, Rubén Lardín. El llibre es diu La hora atòmica, que és així, doncs com es diu aquest llibre, que no parla de res, com dèiem abans, i al mateix temps fa que ho entenguis tot. En aquestes pàgines hi trobareu degudament relacionats Michael Jackson, l'autor de les bandes sonores de David Lynch, per exemple, o, si convé, Richard Burton. L'hora atòmica està editada per Fulgencio Pimentel, és una editorial de còmic que estrena col·lecció de narrativa, i els primers llibres, atenció, han estat Doblatov, l'Elvira Lindo i Rubén Lardín, així que ja sabeu que aquí a casa no ens moquem amb mitja màniga. Rubén Lardín, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
El tenim aquí, eh? Amb Doblatov i Elvira Lindo.
Un trio loco, no? Muy loco.
És molt boig, però és important.
Bé, divertit, molt content d'estar a formar part, sí.
Ens trobem davant d'un llibre peculiar, com a mínim, per les generacions d'ara, perquè no estem acostumats massa a veure llibres que no siguin ni novel·les, ni contes, que no podem encabir cap lloc, no? Perquè sembla que de tot n'hem de fer capsuletes. No sé tu com ho...
Suposo que aquest tipus de llibre avui dia se'n diuen de no ficció, no?
Ja.
Jo no ho tinc molt clar. És que jo no tinc clar
però és
ni...
tot de ficció, el teu llibre.
És?
Tot de ficció, no?
Sí, tot el que s'escriu és ficció. Uh-huh. O sigui, inclús la no ficció és més mentidera que la ficció, de vegades. Uh-huh. O sigui, que és ficció, clarament. Però imagino que és allà on el ficarien, no? El prestatge de no ficció. Jo no tinc clar ni haver-lo escrit.
Ah, no?
És el problema que tinc amb aquest
perquè
llibre.
L'hora atòmica és, com deia aquell de quan dormo és quan hi veig clar, foll d'una dolça metzina.
Doncs mira, està molt ben expressat. Sí, ja l'ho
no,
veig.
No m'hi veia de cap ull i el vaig escriure?
Sí. Bueno, va ocórrer que el vaig escriure per internet, per entregues, en un... no sé durant quant de temps, però potser durant 3-4 anys es va escriure el llibre. I l'editor, el Fulgencio Pimentel, feia temps que em demanava algo, escríbeme algo, escriu una novel·la, quiero publicar, molt amable, i jo no escrivia...
Quant de desig
sí,
ja, aleshores.
Sí, el desig, sí. I jo no escrivia res i, bueno, alguns amics em van dir, hòstia, jo que tenies a internet, estava bé i tal, mira tu, i, bueno, li vaig ensenyar l'hora atòmica i em va dir que sí, que li interessava, i, bueno...
Clar, ho hem d'explicar. Són textos breus, eh? Mm-hmm. Perfectes per la gent que heu perdut ja la gràcia per llegir. Ara que estem acostumats al món del tuit, jo crec que podreu llegir perquè pots t'endur un conte o un petit fragment del llibre de l'hora atòmica i ja te'l pots endur a casa, una mica, allò pret-a-porter.
Sí, és una mica, suposo que té l'estructura de diari o dietari o el que a internet se'n diu un blog o alguna cosa així. Eren entrades... que jo escrivia setmanalment, de nit, normalment, per formar part d'un blog col·lectiu que es deia El Botanó Popular. I la premissa que jo m'havia marcat allà era parlar sempre de res. O sigui, jo em dedico normalment a escriure de cultura, de llibres, de còmics, de literatura, de cinema, a fer crítica, i era una mica netejar-se i dir, aquí vull escriure de nada, absolutament de nada.
No faré res, no, i sortirà tot.
Bueno, sortirà. Em confiava a l'estil, més que el tema o el discurs. Com saps, amb l'estil no es pot mentir, no es pot enganyar, i amb el discurs sempre s'escriu per enganyar.
M'agrada que em treguis aquest tema, perquè quan parlem de l'estil, en aquest llibre parlem molt d'estil en tot moment, no? I hi ha moments que dius Escribo con aires de Dani Suco, que ja sabem que és el senyor de Gris, o Los sábados fumo como Richard Burton. Això com t'ho fas?
Però no em pots fer que defensi aquesta... Sí. No sé, això està aquí escrit, jo què vols que digui d'això?
Tu sí. No hi eres, no?
No hi era, jo ja. Em sentia en aquell moment així i ja està. Jo no puc defendre el que he escrit. I un escriptor que defengui el que ha escrit és un farsante.
Ja està, des d'aquí no ens agrada.
Ja està.
Ens ha fet molt mal el cinema o ens ha fet tot més suportable? És a dir, quan fas aquestes referències, soc com Dani Suco, fumo com Richard Burton, és perquè d'alguna manera el cine allò...
Bueno, sí, és una mitologia que està molt a mà i que està viva encara, no? En el meu cas és com... M'encanta la música, com a tothom, però la meva música pop és el cinema. Mm-hmm. És on m'hi veig, és on m'hi trobo, és on està el Danny Zuko, és on està el Richard Burton, i és on veig reflectit el meu estat anímic més que en una cançó, de vegades, no? Mm-hmm. I... Sí, perquè em dedico a això, perquè estic veient cinema contínuament i perquè està a la mà, doncs el trec sempre a col·lació. I aquí volia no parlar de res, però el cinema escola tota l'estona, com pots veure, no? El llibre.
Doncs mira, anem a colar Morricone, que em sembla que t'agrada bastant.
Bueno, claro.
El llibre, aquest, L'aura atòmica del Rubén Lardín, editat per Fulgencio Pimentel, li podríem posar un subtítol, inventat també, que es diu Viatge al final de la nit, però tu no sé si te l'acabes mai la nit, perquè no, en aquesta història de que no pares d'escriure de nit, una miqueta...
Bueno, a veces se me hace un poco pronto.
A vegades se t'acaba una mica.
Sí, suposo que l'estat anímic per escriure és molt més de nit, estàs molt més perceptiu, no?, per dir segons
què,
per parlar de no res. Et sents més ridícul de dia escrivint de no res. O més cursi, o... Uh-huh. És que cursi només pot ser el Morricone, per exemple, sense ser-ho. O sigui, tu sents la missió. Això és increïble, és cursi, quasi.
Estem però... a punt de plorar, sí, ara mateix. Pensem en escriure la nit i sentir Morricone i ja se'ns ajunten masses coses. Tu pagues les factures, escrivint crítiques de cinema al diario.es, també tradueixes autors com l'Adrián Tomine, el Charles Barrs, el John Esfar, i fas de comissari d'exposicions sobre còmics, cinema fantàstic, de terror, t'estem venent,
mm-hmm.
Que ho sàpigues.
Sí, sí.
El que t'agrada més per això és escriure sobre res, però sobre el fet d'escriure, com t'hi vas barallant? Barallar-se és una manera d'escriure o tu el que vols és ballar quan escrius?
No sé què m'has preguntat, però a mi no m'agrada ni escriure ni m'agrada res. A mi no m'agrada treballar ni res.
Ah, molt bé.
Res. I escriure quan escrius
això
per diners...
Això farà pujar l'audiència ara, ho saps, no? I ara un pic en aquest moment.
Estan tots tornant per treballar demà.
Exacte. Diran, sí, nosaltres som com el Rubén.
No, treballar per diners és... O sigui, escriure per diners acaba sent treballar, no? I mm-hmm. acabes una mica... T'estàs prostituint com en qualsevol altra professió. A mi no m'agrada. I disfrutar escrivint tampoc és una cosa que... No, és que no
però no hi ha cap objectiu, no hi ha una necessitat, això que diuen els escriptors.
No, que va.
Això no és mentida, eh?
No, la necessitat és la de llegir.
Uh-huh.
És la de llegir. I per, com una mena de perversió de la lectura, comences a escriure. Però la necessitat és de llegir, d'escriure. En absolut, jo no vull escriure.
I de veure pel·lis, no? També? O no...
Sí, de quan en quan.
Sí. Quan en quan.
Tantes com jo veig, no.
Perquè és malaltís, això.
Jo lo passo ja molt mal. O sea, tengo que... Sí, de veritat. O sea, ver...
Ets dels que no surt al carrer?
Sí. No, sí que surto molt. I ara, de fet... Quan
està tot el dia al carrer,
sí,
no?
Estic tot el dia fora. Amb el sol no puc estar a casa. I ara per la nit arribo i m'he de veure tres pel·lis perquè he de fer unes crítiques o no sé què i demà un passeig de premsa. No vull.
S'ha acabat.
Jo vull estar a la platja tirat i així.
Les pel·lícules les acostumes a veure de nit, també?
Sí, bueno, o passis de premsa o de nit, sí. Al cine, amb horaris aquests de 4 de la tarda i tal, no... I matinals de cinema fa molts anys que no, de petit. Mai m'he acostumat.
En aquest llibre van sortint personatges o persones, podríem dir, que han existit o que encara existeixen. Berlanga, per exemple, dius que és mi muerto más largo. Mm-hmm. Hi ha algú, per exemple, del que escriuria sense parar?
Que escriuria sense parar?
D'ell o d'ella.
Bueno, suposo que hi hauria un col·lapso en algun moment, no? De ja de chupar polla, aunque sea de un muerto, no? Però això són... Queria escriure de nada, però s'acaben colant, és com la cançó, sí. No? De qualsevol nit pot sortir el sol, s'acaben colant els col·legues a la casa i per això surt el Berlanga per aquí, el Morricone que deies, que acaben apareixent, sí. El Berlanga és el tio que millor explica Espanya i l'estat espanyol, Catalunya, per descomptat, no? Catalunya és el vendedor d'interfonos de l'escopeta nacional, no? I això ho ha explicat com ningú, i com ningú ho explicarà mai al Berlanga, no? M'ha fet entendre moltíssimes coses aquest home, sí.
Doncs aquest programa, tu ja saps que es diu Interferències, no? Doncs tu també has parlat molt d'un home que es diu Topor,
sí,
i ara et marcarem aquí una interferència aquí al mig, perquè Roland Topor, si no el coneixeu, també apunteu-vos a la llibreta, igual al costat de Rubén Lardín, que són dues persones que heu de conèixer i que aquesta tarda us estem presentant.
Bueno.
Com ho veus?
No, m'he exagerat un poquito, però... Sí, sí, Topor sí, Topor sí.
Rubén i Topor, Rubén i tot. Comença per la mateixa R.
Rolando.
Kimoniko Ebin.
La hora atòmica de l'escriptor Rubén Lardín del rellotge aturat. Per això dedica un capítol al dibuixant i escriptor Roland Topor. Coneguem aquest personatge amb Asier Mensuro, especialista en la figura de Topor.
Ai, ai, aquí la interferència.
Aquí ens hem impressionat ja perquè sentíem el badalament i per sota, eh? Estem sentint aquí Twin Peaks, sí. I el,
hem fet aquí una fusió.
I el Rubén ja està que no toca hores, no toca ni quarts ni hores.
No entenc què ha passat.
No, coses, interferències.
Ah, vale.
Sí, sí, en el teu llibre.
Interferència, una mica tot.
Vale.
Rubén Lardín, com deies tu ara, Montse, hem descobert que és un gran admirador del surrealista i polifacètic Roland Topor, a qui dedica un capítol del llibre. Llegim en el llibre, diu: "De vez en cuando visito la sepultura de Roland Topor", a qui ell defineix com el més pessimista dels pessimistes, i del que diu que això, és allò que de dos negatius fan positius en matemàtiques, doncs significa que va ser un optimista titular, per tu?
Sí, el més gran, era un vitalista absolut, el Topor. El que passa que el Topor m'interessa, és un gran escriptor, però m'interessa sobretot com a artista plàstic, i dins de l'artista plàstic com a dibuixant, abans que pintor, altres coses que era, perquè aquest tio va fer de tot, va escriure cançons, teatre, va fer pel·lis, va fer d'actor, però sobretot m'interessa com a dibuixant. I el seu temari era sempre, ell ho deia, el sexe, la sang i la merda. O sigui, que són elements com que ens defineixen amb moltíssima precisió, i que els va tractar d'una manera, va saber tractar-los d'una manera amable i dolça, que és molt, 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 molt difícil, no?
Ara hi aprofundim en aquesta temàtica. Dius també, Topor m'ha fet entendre, parlant del dibuix, que la imaginació pura no existeix. Uf.
Ho he escrit jo, ja.
La imaginació pura. Com pot ser pura o no pura, la imaginació?
No, bueno, suposo que a les alçades és impossible, no?, que sigui pura.
No sé, t'ho pregunto.
Bueno, jo no puc percebre...
Un nen la pot tenir pura, la imaginació?
No sé,
no pervertida.
També és una mena d'alimanya que també els niños són puros i tal, però els niños... Mira, el Topor deia, penso que es comentava, en aquest text es comenta que ell tenia la idea de fer un Playboy, una revista Playboy per nens de 11 anys, no?
Estem parlant de Topor com si tothom sapigués qui és o com si tothom ho hagués de saber. Fem una passa enrere. Nosaltres hem buscat un especialista que ens l'explica i que ens dona les claus per entendre què va representar la seva figura. Aquest especialista és l'Asier Mensuro, i em sembla que tu, Rubén, també el coneixes, sí. ara el sentim. Allò que l'Asier destaca en primer lloc de Topor és que, juntament amb altres artistes com el Fernando Arrabal o l'Alejandro Jodorowsky, va formar part del grup Panic.
De alguna manera, digamos, recogen ese regusto que habían dejado los surrealistas en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y, digamos, renuevan ese, digamos, arte francés de después del mayo del 68, para mí de una manera radical, ¿no? Y de todos ellos, para mí el más brillante era Roland Topor. De hecho, pues, por ejemplo, Fellini, por poner un ejemplo, que era admirador de Topor, decía que era el último de esos grandes ilustradores que nacieron en el 19.
Estàs d'acord amb Macer i el que diu que va suposar aquest moviment?
Sí, o sigui, va ser això i molt més. O sigui, va sorgir el grup Pànic com a resposta una mica insolent als surrealistes, i es va quedar en no res, perquè el grup Pànic és una mena d'entelèquia, no és res...
Ell fins i tot el negava, no?
Sí, per això dic que no tenia uns estatuts concrets ni res d'això, però la seva influència encara ens arriba, i hi ha gent que encara... O sigui, dèiem que molta gent no coneix el Roland Topor, però el Roto, per exemple, no existiria sense Roland Topor. Aquest tipus d'humor gràfic com
fosc,
poètic, intel·lectual, no? I política alhora, no?
Que per cert, aquests dies el Rubén em sembla que ha anat a París a veure una exposició d'ell,
sí,
no?
Sí, ara mateix hi ha una exposició de Topor a París, molt xula, més per neòfits, per descobrir la figura del Topor a la Biblioteca Nacional de França, i que és molt recomanable si no saps qui és Topor, i si saps qui és també, perquè hi ha originals i tot tipus de material.
Anava a afegir que si feu l'exercici de posar el seu nom a Sant Google, no? Quan no saps algú, quan no coneixes algú, i busqueu els seus dibuixos, un cop els veus, són bastant inconfusibles, no? O sigui, hi ha un segell, una empremta que...
Sí, acaben sonant, perquè tenen el punt aquest icònic, no? Ha fet cartellisme molts cops, en cartells... Va fer inclús un cartell de Mundial 82 d'aquí, d'unes jornades de Sevilla o de no sé què, el va signar ell, el Topor, i els comences a mirar i dius, hòstia, això em sona, sona aquesta idea de cartells per Amnistia Internacional o coses així.
Assier diu que si hagués de destacar un tret característic inconfusible de Topor com a artista, destacaria el seu sentit de l'humor.
De alguna manera, digamos, recogen ese regusto que habían dejado los surrealistas en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y, digamos, renuevan ese, digamos, arte francés de después del mayo del 68, para mí de una manera radical, ¿no? Y de todos ellos, para mí el más brillante era Roland Topor. De hecho, pues, por ejemplo, Fellini, por poner un ejemplo, que era admirador de Topor, decía que era el último de esos grandes ilustradores que nacieron en el 19.
Aquí un error, que acabem de sentir el mateix tall, ara m'ho deia en Rubén. El que volia destacar, si era el seu sentit de l'humor. Ell arriba a dir també que era contrapoder, que el seu sentit de l'humor arribava a ser contrapoder, i deixeu-me que acabi amb una altra cosa que m'explicava la Sier, que és que com a prova del seu gran sentit de l'humor, doncs alguns dels llibres que ens va deixar. Sentim les recomanacions.
De alguna manera, digamos, recogen ese regusto que habían dejado los surrealistas en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y, digamos, renuevan ese, digamos, arte francés.
Estem sentint el mateix tall.
Estem sentint el mateix tall.
Això és una broma, Topor.
Deixeu-me que us faci la recomanació. És el dia de la marmota. És una altra pel·lícula que acabem d'introduir ara mateix aquí. 100 maneres de suïcidar-se, que era com una espècie de poema, ens recomanava la Sier. I també el llibre dels masoquistes. Sí. Que jo crec que no és apte per tots els públics, perquè per aprensius no sé si...
No, és un llibre molt tendre, al final. Són dibuixos molt quasi infantils, que és el llibre que el va revelar, sí? I que bueno, va començar, el Topor començava influenciat pel cine, el dibuixant cine, i de cop entrava, per aquí entrava a la tradició que arriba fins avui dia de Charlie Hebdo. Mm-hmm. O sigui, tothom som Charlie, però no recordem el Topor i los masoquistes i tot això. Què passa, no? Doncs aquí ve aquest senyor.
Falta memòria, això també ens ho recorda aquí el Rubén Lardín amb aquest Laura Atòmica. No tornarem a sentir més aquest tall perquè ens encanta, però...
Aquest fenomen paranormal. Aquest
és un fenomen paranormal.
A mi no m'havia passat encara en un directe, no, això. Però... Tres vegades el mateix tall? Tres? Ostres.
Sempre ho podem fer millor, amics. I'm feeling happy. I
feel so
aquí a Ozzy Osbourne, amb Black Sabbath, cantant aquest Changes.
També,
anem molt forts,
Muy fuerte, los heavies, que bien lloran los heavies,
I tant, i tant. La música justament està molt present i també les bandes sonores, però no sé si quan les escrius les fa servir o les sents una miqueta perquè et donin com aquella música i les apagues.
No,
jo em faig aquestes pel·lícules.
Jo no puc escriure música, però també em sobta ara que em diguis que la música i les bandes sonores estan molt presents al llibre, perquè jo no...
Tu no n'és conscient.
No, ni intento recordar i pensar per què ho dius, si no...
Doncs sí? El Pino Donaggio l'hem posat abans.
Perquè es parla d'ell, suposo.
Sí, també hem posat a Morricone perquè se'n parla, també parles de Badalamenti, que ens descobreixes el color Badalamenti, que jo vull saber què és el color Badalamenti, o també és una cosa que et vas inventar i no recordes.
Suposo que és un color indescriptible, no? Sí, és Badalamenti, i serà el color que vino d'Espanya, jo què sé. És que jo no recordo tot això, i els noms de músics suposo que els feia servir com descripcions d'estats d'ànim. Uh-huh. De música tampoc parlo, el llibre. És que...
Tu et rellegeixes?
No.
Intento no fer-ho, a veure, no diré que no, però sí que em miro quan estic fet pols i dic, ¿cómo se hacía esto? Voy a mirar cómo se hacía y em miro una mica i dic, bueno, pues aquí no está mal, però rellegir-me el plaer i tal, no, això no. Chao, mira, passen los chavales por aquí.
En directe, Diagonal 614, passen els nens i els saludem. Al principi del llibre hi ha aquesta dedicatòria, podríem dir, o aquesta frase, aquest vers de la Gloria Fuertes, que es diu «Más siento yo que vosotros que mis versos hayan salido a su puta madre», no? Per explicar una mica que a vegades no sabem el que fem o per dir que és molt difícil ser lliure i escriure ara avui.
Sí, o sigui, i que no has de ser responsable tampoc per escriure, o sigui, pots escriure contra tu mateix, no has de saber defensar el que escrius, pots insultar el lector, pots atacar i pots fer el que vulguis, sí. I bueno, que sí, que has de ser conseqüent i assumir-ho després, però no, jo no defensaré el que he escrit perquè és que no sé què he escrit.
Ja no te'n recordes.
No.
Sembla que el llibre exposes moltes coses.
Venent llibres, no?
O sí, és un llibre preciós que es diu L'hora atòmica, que jo recomano moltíssim. Jo me l'he llegit.
Ja, però no sé, estic pensant en la gent que estarà ara sentint això al cotxe.
I què faràs per Sant Jordi? És un entrenament?
Sant Jordi, res.
Res?
No.
No, comprar ell llibres, no?
No, aniré a signar a la FNAC hasta que me pillen, no? Com... No tinc cap plan. Sant Jordi és diumenge, a més, no? Sí, no m'agrada en festiu, el Sant Jordi.
No tens plan, però no tens ofertes per signar?
No em fan cap oferta.
Sembla que el llibre exposes moltes coses que et molesten. Per exemple, ara em diràs que no, tampoc, però el pensament únic, els telèfons mòbils, que tothom li doni la culpa als nens de les coses...
Joder.
Ja no te'n recordes, eh? T'estem fent l'examen.
Sí, bueno, també és que, clar, és un motor molt potent, la mala llet per escriure, no? I per no, quan t'empipes, dius, pues escribo i no molesto a nadie, no? Uh-huh. És com hacer boxeo de sombra. I sí, el pensament únic és odiós i és horrible i és molt fastigós. Els telèfons mòbils, cadascú que faci el que vulgui. No.
Però dius coses com ja nadie lee en el metro porque van todos escribiendo. Això en teoria t'hauria de fer gràcia.
Pues es verdad, ¿no? Es verdad.
No diré que no.
Si a miras por encima del hombro lo que van escribiendo, tampoco sé yo. Sí.
Sí, valdrá molt la pena y si haurem de publicar tot això.
Això parlo al llibre, també?
Això és Marc Bolan.
Parlo al llibre?
Això no parles d'això, el llibre. Però dius que t'agrada el glam. I hem pensat que una mica de brillantina la necessitàvem en aquest programa. El Rubén Lardín a l'Hora Atòmica, que fa una mica el que vol, s'inventa paraules de vegades també. Com portes la dictadura del diccionari?
Bé, però quines paraules m'he inventat?
Algunes.
Ah, sí? Sí o no?
Sí.
Sério?
Vale. I a més els de Fulgencio Pimentel a l'última pàgina diuen allò de no ens fem responsables dels canvis ortogràfics
que hi ha en aquest
llibre.
Això és perquè hem tingut alguna discussió per la tilde en guion i tal. A mi em costa estar a les alçades de la meva vida, jo no quitaré la tilde en la paraula guion. I després discutíem Dios. Jo de vegades escric Dios en majúscula i de vegades sense. I té una raó, quan ho faig. I per això s'han curat ells de salut.
Però el que també surten segur són els còmics, que tu n'estàs ple, t'agraden, en tradueixes a molts autors. Podríem dir que molts escriptors diuen m'he forjat la meva escriptura llegint. També podries dir que ho has fet mirant dibuixets?
Sí, i de fet, jo estic més influït per obra gràfica i plàstica d'artistes que per lectures, jo tinc més present a un Topor, per dir un dels que hem parlat avui, o a dibuixants com el Bluch, o com el Krum, o com el Moebius, o com el que vulguis, que escriptors canònics. Per mi la meva principal... Sempre he dit que jo sóc un dibuixant de còmics frustrat, no tenia disciplina i no vaig acabar dibuixant, però era una de les meves passions, el dibuix.
Explica-s'hi.
I escric sempre a partir de les imatges, sí.
Tens una teoria molt maca, que dius que els bons dibuixants no tenen carnet de cotxe. Tu no te l'has tret tampoc per...
Jo sí que el tinc, però no condueixo.
D'acord, per lo que pugui ser, per si algun dia canvies el llapis per
però
la ploma...
Però no és una teoria, és algo que vas comprovant i que,
sí?
que pocs dibuixants condueixen,
Jo no tinc carnet. Podem fer alguna cosa per ser dibuixant?
No sé si va unit el fet de no tenir-ho, però bueno, no sé. També està el tema de que ningú dibuixa, de que ningú sap dibuixar, la gent que li fa molta vergonya dibuixar en públic, és com una cosa que fa molt impúdica, no? Si no saps, no ho faràs mai en públic. És una cosa molt rara, perquè és una llengua natural en tots, no? M'estranya molt que no tothom dibuixi per comunicar-se tota l'estona, és una cosa molt rara. I en canvi tothom condueix. No.
Dibuixeu i no conduïu, no? Aquest seria el missatge.
Sí.
Si condueixes, no beguis, no? Si beus, no dibuixis.
T'estàs liant.
Rubén Lardín, moltíssimes gràcies. Ja ho sabeu, si teniu ganes de comprar un llibre especial per Sant Jordi, aquest Rubén Lardín, L'Hora Atòmica,
vale.
De Fulgencio Pimentel. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Merci.
Adéu.
La ràdio mai ha sonat tan brillant. Interferències a Catalunya Ràdio.